Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. La saturació dels centres d'atenció primària evidencia en plena pandèmia la falta endèmica de professionals al món de la salut. Des de la Garrotxa, els sanitaris expliquen a Ràdio Olot que costa molt trobar metges i infermers i que hi ha una manca important de planificació. Demanen eliminar burocràcia per fer més atractiva la medicina de família, ja que s'han trobat professionals acabats d'arribar que es plantegen deixar la feina.
Quan tu tens un metge que acaba la carrera, fa el MIR, i veu, puc fer cardiologia, puc fer digestiu, puc fer una especialitat hospitalària, que també tindrà molta feina i anirà saturat, però clar, comparativament amb la feina que hi ha en un ambulatori, doncs això fa que no siguem gaire atractius. I després, quan hi ha gent que sí que s'anima a fer aquestes coses, doncs després igual, doncs, jo què sé, troben que se'n poden anar, i hi ha hagut gent que ha preferit anar a l'estranger, perquè la qualitat a nivell econòmic i de laboral, sobretot, de feina, no té res a veure amb aquí, no?
Són paraules del director de l'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut a la Garrotxa, Josep Lluís Nicolau, aquí en aquest programa, aquí a l'antena de Ràdio Olot. El sentirem. Per cert, que l'Hospital d'Olot agafa múscul en el processament de proves PCR. Abans de la pandèmia, el centre en feia a comptagotes i ara ja s'ha assolit la xifra de 25.000 anàlisis en 2 anys. El laboratori clínic del centre compta amb un equipament capaç d'assumir 200 PCRs al dia i s'ha reforçat l'equip de professionals per descongestionar el volum de feina. En un futur postpandèmic es vol mantenir la capacitat i el rendiment actual amb anàlisis d'altres tipus de proves. Ho ha explicat a Ràdio Olot Ferran Soldevila, és el cap del laboratori clínic de l'Hospital d'Olot.
Ha sigut un repte perquè és això, una cosa que no tenia que no fèiem. Sí que fèiem diagnòstic molecular, però el fèiem més automatitzat, i aquesta és una tècnica més manual, que sempre havíem estat en contra perquè era tan manual, però llavors vam començar i a part de passar-la de manual l'hem automatitzada més i ha sigut un repte.
La pandèmia continua marcant el pols de l'actualitat informativa. Avui és dimarts, el dia es diu 18 de gener. La policia municipal d'Olot ha identificat els autors de l'enèsima agressió al mural de la façana de l'Ajuntament. Van ser 3 persones de fora la ciutat i l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa ja ha presentat una denúncia. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
En aquest cas eren 3 persones de fora. Un era de Barcelona, l'altre, si no recordo malament, era de Lloret i l'altre d'una població de l'àrea metropolitana, i per tant van venir aquí expressament a rebentar el mural amb 2 cúters i un tornavís, i com que no sabien que hi havia càmera perquè eren de fora d'Olot, doncs en aquest sí que doncs la policia els va veure a través de la càmera, va poder baixar, els hi va poder requisar quan ja havien fet la destrossa els cúters i el tornavís, els va poder identificar perfectament.
En altres ocasions similars, els autors s'han escapat d'una sanció econòmica important i han acabat pagant només 150 euros. En esports, 37 punts i 37 gols. L'atac de la Unió Esportiva Olot carbura. És el millor del grup català i el 7è millor de tota la tercera federació. El màxim golejador dels olotins, Sergi Arranz, ja ha marcat 14 gols i contra el Vilafranca va aconseguir el primer hat-trick de la temporada.
Sabia que després de passar el Covid em costaria una miqueta, perquè no sóc un jugador que físicament sigui un portent, però bueno, sabia que si tenia alguna ocasió de gol havia d'anar dintre i sempre, bueno, és la mentalitat que tinc. Si pot ser un toc, doncs un toc cap a dintre i deixar-me de fer filigranes que jo no en sé.
Diumenge el Figuerenc viurà un partit molt especial contra l'equip de casa seva. El Figueres, un partit que podreu seguir en directe a Ràdio Olot i que promet ser especialment emocionant.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Trànsit, Policia Municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les entrades i sortides dels col·legis i a les hores punta. De carrers tallats tindrem el passeig d'en Blai davant del número 6 durant tot el dia per arreglar el teulat. o al carrer Concepció Carrera, de manera puntual des de les 7 del matí a les 6 de la tarda. De discos de prohibit estacionar tindrem al carrer Sant Esteve, davant del número 25. Els discos estaran col·locats a la zona de càrrega i descàrrega i serà de les 2 del migdia fins a les 6 de la tarda. Al carrer Sant Cristòfol, davant del número 4244, des de les 7 del matí a les 8 de la tarda. Al carrer Hospici, a la zona de càrrega i descàrrega, de les 10 del matí fins a les 1 del migdia. A l'Avinguda Sant Joan, davant del número 1014, de les 8 del matí a la 1 del migdia. Aprofitam la benentesa per tornar-los a fer-li 5 cèntims de la nova normativa en quant a als vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, perquè ens entenguem. Ús obligatori del casc a partir dels 16 anys, molt recomanable l'armilla reflectant, prohibició de circular per damunt les voreres, s'han de respectar les normes de circulació, prohibició de fer ús dels aparells mòbils i de portar auriculars. Recordin també l'obligació del llum a davant i a darrere si circulem per la nit. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia.
Gràcies, doncs, a la Policia Municipal per aquesta informació. Hem d'afegir que avui s'ha d'anar molt en compte a l'hora de circular perquè les glaçades tornen a ser un dia més especialment intenses.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I és que encara estem sota els efectes de l'anticicló, tenim una lluna plena fantàstica, cel completament serè i les glaçades són, com dèiem, absolutament implacables. I, de fet, si mirem el termòmetre, no és d'estranyar, perquè ara mateix tenim al centre de la ciutat d'Olot una temperatura de 3 graus sota zero, però en punts com ara, per exemple, a la Vall d'en Bas o a Mieres, arriben a valors de fins als 7 i als 8 de negatius. És el moment de connectar amb en Dani Ramírez. Dani, un dia sense canvis.
Dia de sol, pràcticament cap núvol, alguna boira buidina cap al nord d'Osona, que pot ser evidentment gebradora, i el paisatge ben blanc, una matinada amb moltes gelades. Això no canviarà els propers dies, per tant, una setmana marcada per l'estabilitat, per les boires cada cop més abundants cap a dimecres i dijous, de dia un ambient agradable, però de nit molt i molt fred. Així doncs, estarem en els dies més rigorosos d'aquest gener, d'aquest any, d'aquest hivern, i de moment, en tota la setmana, no hi ha cap canvi previst.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per a tota la família a Peixos Isma. I cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52.
Peixos Isma, dum 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 dum, qualitat. Peixos Isma!
Bon dia i bona hora. La saturació dels centres d'atenció primària evidencia en plena pandèmia la falta endèmica de professionals en el món de la salut. Des de la Garrotxa, els sanitaris expliquen a Radio Olot que costa molt trobar metges i infermers i que hi ha una manca important de planificació. Demanen eliminar burocràcia per fer més atractiva la medicina de família, ja que fins i tot s'han trobat professionals acabats d'arribar que es plantegen abandonar la seva feina. Ens ho explica en Pau Masó.
No és una situació nova, però la Covid l'ha evidenciat més que mai. No hi ha professionals a l'àmbit sanitari. Durant aquesta pandèmia, ho hem vist, les mesures anticovid han estat més a l'ordre del dia que el reforç del sistema sanitari. I això, en part, és per la falta de metges i infermers. Es tracta d'un problema de fons que ja hi era abans del coronavirus.
És que això no és nou, vull dir, això és una cosa que portem arrossegant durant molt de temps. Sí que s'han fet moltes contractacions durant aquesta pandèmia, sobretot a nivell d'administratius i d'auxiliars d'infermeria, perquè és el que realment es disposa en a les borses de treball, i en aquest aspecte crec que s'ha fet una feina molt bona i ens ha anat molt bé, però després tenim una limitació molt important que no és d'ara, que és que ja arrosseguem de fa molts anys en quant a personal d'infermeria i sobretot metges també, no? I de metges ja ho sabeu que no n'hi ha. No n'hi ha directament, no n'hi ha.
El director de l'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut a la Garrotxa, en Josep Lluís Nicolau, afirma a Ràdio Lot que aquest és un dels principals motius de la saturació que viuen avui en dia els centres de salut. Es troben moltes vegades que estan lligats de mans i peus a l'hora de substituir professionals de baixa. Es tracta d'una problemàtica multifactorial. Per un costat, hi ha una manca de planificació pel que fa a les jubilacions i el creixement continu de la població. Per altre costat, la burocràcia ha fet que la medicina de família hagi deixat de ser atractiva.
Quan tu tens un metge que acaba la carrera, fa el MIR i veu, ostres, puc fer cardiologia, puc fer digestiu, puc fer una especialitat hospitalària que també tindrà molta feina i anirà saturat, però clar, comparativament amb la feina que hi ha en un ambulatori, doncs això fa que no siguem gaire atractius. I després, quan hi ha gent que sí que s'anima a fer aquestes coses, doncs després igual, pues, jo que sé, troben que se'n poden anar, hi ha hagut gent que ha preferit anar a l'estranger perquè la qualitat a nivell econòmic i de laboral, sobretot, de feina, no té res a veure amb aquí, no?
Que la Garrotxa sigui una àrea perifèrica també fa que els professionals de la salut no vulguin venir o quedar-se a la comarca. Segons Nicolau, s'han trobat amb metges joves que es plantegen plegar.
Tenim metges joves acabats d'acabar l'especialitat fa pocs anys i que et manifesten i que et diuen que estan en situació d'angoixa, d'ansietat, que venen a treballar amb angoixa, amb ansietat, i porten 2, 3, 4, 5 anys treballant de metges de família. És que algú no estem fent bé, és que no ho tenim ben muntat, no? És que és un problema de saturació, no? Hem d'intentar entre tots fer que aquest sistema es mantingui, perquè és que si no ho estem cremant entre tots, perquè no, això no, és que no tenim més mans, no?
Segons Nicolau, a curt termini no hi ha solució.
Realment, a curt termini no hi ha una solució gaire optimista, penso, no? Perquè, a més, sí que es van fent mesures, no? Sobre la contractació a personal d'altres països i bueno, això ja va bé, perquè ens va donant una miqueta d'aire, no, d'oxigen en segons quins moments, però realment tenim més un problema estructural i de fer atractiva l'especialitat de medicina de família. Ho estem perdent perquè estem tan sobrepassats de feina i d'altres gestions i burocràcies i d'altres coses que perdem aquesta essència, i això fa que no siguem atractius.
A Olot, ara mateix hi ha 25 metges i una trentena de personal d'infermeria per una població que ja supera els 36.000 habitants i cada any continua creixent. Durant la pandèmia s'han fet contractacions, sobretot per ajudar a fer testos i atendre trucades i tràmits digitals. Això, però, ha estat insuficient per evitar la saturació que viu la primària. Durant l'última setmana, les àrees bàsiques de salut de la Garrotxa han atès més de 3.700 visites per Covid.
Així és com estan les coses a primària. Mentrestant, a l'Hospital d'Olot agafen múscul en el processament de proves PCR. Abans de la pandèmia, el centre en feia comptagotes i ara ja s'ha assolit la xifra de 25.000 anàlisis en 2 anys. El laboratori clínic del centre compta amb un equipament capaç d'assumir 200 PCRs al dia i s'ha reforçat l'equip de professionals per descongestionar el volum de treball. En un futur postpandèmic es vol mantenir la capacitat i el rendiment actual amb anàlisis d'altres tipus de proves.
El coronavirus i la seva alta incidència han obligat a fer desenes d'esforços als centres sanitaris. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha adquirit un nou equipament que li ha permès arribar a la xifra de 25.000 proves PCR analitzades des de l'inici de la pandèmia. Uns números impensables fa uns anys i que gràcies als nous aparells i al reforç dels professionals ha estat possible. En temps com els actuals, on la incidència és molt alta, es poden arribar a processar fins a 200 PCRs al dia. El cap del laboratori clínic de l'Hospital d'Olot és Ferran Soldevila.
Ha sigut un repte perquè és això una cosa que una tècnica que no fèiem. Sí que fèiem diagnòstic molecular, però el fèiem més automatitzat, i aquesta és una tècnica més manual, que sempre havíem estat en contra perquè era tan manual, però llavors vam començar i a part de passar-la de manual l'hem automatitzada més i ha sigut un repte, ha estat molt interessant.
Fa molts mesos l'Hospital Garrotxí analitzava aquests tipus de proves en comptagotes i ara s'ha adaptat per fer front a les onades de Covid.
Aquí en fèiem molt poques amb analitzadors que eren monotest i ara estem fent servir analitzadors que en poden arribar a fer fins a 72 a l'hora. I ha sigut tot un procés doncs, molt interessant perquè hem anat millorant. O sigui, des de que vam començar a fer les PCRs del coronavirus fa un any i poc fins ara, hem anat com millorant la tecnologia, perquè els proveïdors ens han anat servint amb analitzadors molt més automàtics.
La fi de la pandèmia encara sembla una utopia, però quan acabi aquest equipament deixarà de ser útil? Doncs no, perquè des del laboratori clínic de l'Hospital d'Olot ja se sap quina continuïtat se li donarà.
El farem servir entre altres tècniques per detecció de paràsits en femta i per detecció de malalties de transmissió sexual, i sempre anirem afegint tècniques que creiem que pot ser millor fer-les de manera molecular que de la forma que les estem fent ara, que segurament és més antiga, no pitjor, però més antiga.
Actualment es realitzen proves PCR a les persones que ingressen al centre, que han de ser intervingudes, i també als usuaris de residències de gent gran. En el cas dels geriàtrics, es fa un cribatge cada setmana quan la incidència és molt alta o cada 15 dies quan disminueix. Les PCR que es fan a la comarca s'analitzen en gran part a l'Hospital d'Olot i la resta ho fan a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
I com estan les farmàcies? Les farmàcies han gestionat i fet 123.575 testos d'antígens a l'entorn escolar durant la primera setmana de curs, entre dilluns i diumenge. Una activitat que Salut qualifica d'intensa perquè en només 7 dies s'han prescrit tantes proves com en tot el primer trimestre de curs. De tots els testos fets, 6.400 han donat un resultat positiu, una xifra que representa el 5,18% de positivitat. Per fer front al programa, Salut ha distribuït aquest dilluns 200.000 unitats a les farmàcies per donar resposta a la demanda. El conseller Josep Maria Argimon ha constatat en una visita a Ypres, a Amer, que han detectat una desacceleració en els contagis durant els últims dies, però demana molta prudència abans de confirmar si s'ha arribat al pic de la sisena onada. També ha parlat de la revisió del certificat Covid.
Sí que hem fet una sol·licitud al Consell Científic Assessor aquest cap de setmana de que revisi també aquesta necessitat del certificat digital Covid, amb les circumstàncies que estem ara, i quan dic les circumstàncies vull dir amb la variant que en aquests moments tenim sobre de la taula, que és la variant Omicron, i que per tant també canvia alguna cosa el panorama respecte al que teníem abans amb Delta.
Argimon ha visitat Ypres Amer, com dèiem, que està desenvolupant la seva pròpia vacuna i ha anat acompanyat del president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Hi ha una alta efectivitat, evidentment els detalls quan hagi conclòs doncs seran facilitats per la pròpia companyia, com és natural. I en tot cas, una cosa és el procés de validació, que finalment doncs s'ha de fer per part de l'Agència Europea del Medicament, i després hi ha el procés d'adquisició. I en aquest sentit, doncs, això vindrà després, en tot cas, per part del govern de Catalunya. La nostra voluntat és col·laborar al màxim perquè sigui doncs també una de les vacunes que s'incorporin al mercat, el mercat del qual, diguem, els que ho comprem som les administracions públiques, doncs, i que per tant doncs també sigui utilitzada com les altres, i en tot cas d'acord amb els resultats i les prescripcions mèdiques que es determinin.
I encara un últim apunt lligat amb la pandèmia. Un informe de l'Observatori Indica de la Fundació Salut Empordà situa la Covid-19 com a tercera causa de mortalitat a la comarca. Són dades del 2020. En concret, el 2020, el 31% de les defuncions registrades a la Fundació Salut Empordà van estar vinculades a algun tipus de càncer. La segona causa amb un registre de mortalitat més elevat va ser la de les malalties del sistema circulatori, amb un 16%, seguida de la mortalitat associada al coronavirus en un 13% dels casos. Si s'analitza la mortalitat per sexe, també es manté aquest ordre de causes, tant en homes com en dones, tot i que s'hi observen algunes diferències matitzables.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més qüestions de l'actualitat. La policia municipal d'Olot identifica els autors de l'enèsima agressió al mural de la façana de l'Ajuntament. Van ser tres persones de fora de la ciutat i l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa ja ha presentat denúncia. En altres ocasions similars, els autors s'han escapat d'una sanció econòmica important i han acabat pagant només 150 euros.
Des de fa més de dos anys, l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa penja cada mes un mural dedicat a la llibertat d'expressió en el marc de la iniciativa Sobre Càrregues. Aquesta es va engegar després de l'1 d'octubre i enmig de la repressió policial que va patir el moviment independentista. Des de llavors, la iniciativa artística ha estat diana de diferents atacs vandàlics promoguts per sectors unionistes. L'últim va ser fa poques setmanes. Uns desconeguts van estripar i pintar el mural fet per Àngel Bayona. La policia municipal va poder identificar els autors gràcies a les càmeres de seguretat que hi ha al voltant de l'edifici de Can Joanetes. Ho explica l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
En aquest cas eren tres persones de fora, un era de Barcelona, l'altre, si no recordo malament, era de Lloret i l'altre era d'una població de l'àrea metropolitana i, per tant, van venir aquí expressament a rebentar el mural amb dos cúters i un tornavís i, com que no sabien que hi havia càmera perquè eren de fora d'Olot, doncs en aquest sí que la policia els va veure a través de la càmera, va poder baixar, els hi va poder requisar quan ja havien fet la destrossa els cúters i el tornavís, els va poder identificar perfectament.
L'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, responsable dels murals que es pengen cada mes, ha decidit presentar denúncia. Ho va fer fa 15 dies, encara que altres vegades els delinqüents han passat per la justícia sense gaire càstig.
El que acaba passant habitualment és que se'n surten molt bé, perquè s'ha de donar una valoració en el que val en el mural. Una cosa és la valoració de la lona, que no val més de 150 euros, una cosa diferent és el contingut de l'obra, doncs si se li dona un valor com un tema artístic. Una vegada que ja es van trobar en una situació així, que també els vam atrapar, els vam poder identificar i els vam poder agafar, i van fer la denúncia després al jutjat, la veritat és que no. Va passar molt poca cosa, va passar amb aquests 150 euros que jo els hi deia.
L'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa pretén seguir exposant murals aquest 2022, tot i els atacs que han patit les seves obres. El col·lectiu ja porta més de 35 peces exposades i en algunes ocasions ha valorat l'atac vandàlic com una forma més d'expressió.
Marxem ara cap a Vic perquè el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, ha denunciat aquest dilluns a través de les xarxes que l'Ajuntament de la ciutat els ha prohibit instal·lar una carpa informativa el proper 22 de gener. Tant parlar de franquisme, diu, se'ls hi ha acabat enganxant. Ha denunciat Fernández, que ha anunciat que, tot i la prohibició, dissabte aniran a Vic igualment. El líder popular lamenta que el consistori els ha vetat la parada perquè es tracta d'una activitat contrària a la moral, diu textualment, als bons costums ciutadans o a l'ordre públic. Es dona el cas que fa pocs dies l'Ajuntament de Vic també va denegar una parada de la plataforma Escuela de Todos pel mateix motiu. El consistori s'empararia en l'article 96.3 de les ordenances municipals. En crònica de successos, avui és notícia que els Mossos d'Esquadra han descobert una plantació de marihuana valorada en gairebé 17.000 euros i amb més de 600 plantes en una finca rústica de Vilabertran, a l'Alt Empordà. Els agents van detenir dijous un home de 37 anys que s'encarregava d'un cultiu i que ja ha ingressat a presó. Els fets es remunten a l'11 de gener, quan la policia va saber de l'existència d'una plantació en aquest municipi. Només dos dies després, efectius de la Unitat d'Investigació i de la Policia Científica, juntament amb efectius de l'ARRO, van entrar a la finca. Dins dels terrenys van localitzar una gran barraca que feia funcions d'estança per dormir, amb una llitera, una cuina i un bany. I parlant de destrosses, n'hi han hagut en una casa rural d'Estanyol, a Bescanó, al Gironès, per una festa il·legal amb centenars de persones aquest cap de setmana. El propietari de la casa rural, Mas Grau, denuncia que el van enganyar per llogar la casa simulant una trobada familiar i que el van estafar amb una transferència falsa. Els Mossos van rebre l'avís pels vols de les 8 del matí de diumenge i van aixecar acte. En aquell moment hi havia una quinzena de vehicles, però segons el propietari, se n'hi van arribar a congregar més d'una trentena. Unes hores després, a les 11, ja havia marxat tothom. Quan van fer les comprovacions, van descobrir els desperfectes que el propietari encara no havia pogut valorar. I acabarem a la Catalunya Nord, perquè Perpinyà ha acollit aquest dilluns la presentació del projecte de cooperació transfronterer EPIRMET, una plataforma web que vol promoure la integració turística dels territoris de banda i banda del Pirineu. El projecte, cofinançat amb els fons FEDER, ofereix productes turístics transfronterers basats en la sostenibilitat i ho fa a través de 17 rutes temàtiques, més de 600 activitats i una trentena d'experiències turístiques en forma de paquets de viatge que els usuaris poden contractar directament. Entre elles, una proposta de senderisme de Coll Lliure a Roses, passant per Cadaqués, un tour de formatges i cultura per les dues vessants del Pirineu o diverses rutes vinculades a l'exili.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Apunt als esports.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada, eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
37 punts i 37 gols. L'atac de la Unió Esportiva Olot carbura. És el millor del grup català i el setè millor de tota la tercera federació. El màxim golejador dels olotins, Sergi Arranz, ja ha marcat 14 gols i contra el Vilafranca va aconseguir el primer hat-trick de la temporada. Diumenge el figuerenc viurà un partit molt especial contra l'equip de casa seva. El Figueres ens ho explica en Roger Isern.
Per cada gol, un punt. És la fórmula màgica que explica el liderat de la Unió Esportiva Olot al grup 5 de la tercera federació. Els olotins sumen 37 punts i 37 gols a favor, unes dades que no es veuen gaire en la resta de grups de la categoria. L'Olot és el setè equip més golejador dels 18 grups de la tercera federació. Només el superen equips filials com el de l'Alaves, el del Mallorca o el de l'Oviedo. L'equip més golejador d'Espanya és el Poblense del grup mallorquí amb 45 gols. I gairebé la meitat dels gols del conjunt olotí tenen un nom propi, el de Sergi Arranz. El davanter figuerenc endú 14 en el que va de temporada i a l'últim partit davant el Vilafranca va anotar el seu primer hat-trick amb la samarreta olotina. Arranz explica que sempre té el gol entre cella i cella.
Sabia que després de passar el Covid em costaria una miqueta, perquè no sóc un jugador que físicament sigui un portent, però bueno, sabia que si tenia alguna ocasió de gol havia d'anar dintre i sempre, bueno, és la mentalitat que tinc, si pot ser un toc, doncs un toc cap a dintre. I...
El màxim golejador del grup té un nou soci des de fa unes setmanes i també és empordanès. Jordi Xumetra, que ja ha marcat dos gols en dos partits, s'està convertint en el millor acompanyant golejador per Arranz.
Sí, bueno, ell ja ho sabia, jo vaig jugar amb el seu germà, tot el futbol base a Figueres, i bueno, ens portàvem molt bé també, ja tenien qualitats molt semblants, i Xumi és un tros de jugador ja que ens donarà un salt de qualitat molt important, i si tots anem en la mateixa direcció i tots juguem uns pels altres, que és el que s'ha vist avui, doncs jo crec que aquest equip és molt potent.
Durant aquest mercat d'hivern a Olot ha arribat Jordi Xumetra, però ha marxat Zaka i l'Idrissi. En declaracions a Ràdio Olot, el tècnic de l'equip, Albert Carbó, explica que tot i la baixa del davanter olotí, no es pensa en fitxar un nou atacant abans del 31 de gener.
Al final parlant amb en Sergi no para de fer molt bona feina, buscant futbolistes en tot moment, sempre que sigui bo per incorporar la plantilla, però bé, amb el potencial ofensiu que tenim, ara no penso en incorporar cap davanter, perquè al final hi ha molts futbolistes que hi poden actuar, ja sigui Xavi Ferrón, ja sigui Kylian, Xumetra, Arranz, si juguem amb un, si juguem amb dos, hi ha molts futbolistes que poden fer-ho en aquesta posició, més Eloi o Eric Vilanova d'enganxes, però bé, amb els que som estic molt content, en Sergi no para de treballar per si podria haver-hi alguna altra incorporació, però amb els 18 futbolistes que tenim estic de ben segur que si no en tenim cap contratemps a nivell de lesions, a nivell de Covid, doncs segur que podem competir contra tothom.
Precisament el pròxim partit de l'Olot serà especial per als noms propis relacionats amb el gol. Els de Carbó visiten Vilatenim diumenge vinent per enfrontar-se al Figueres de Zaka i a l'equip de la població natal de Sergi Arranz.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada, eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.